Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja han arribat les rebaixes del Corte Inglés. Amb el bo i millor perquè posis a punt casa teva per aquest any que tot just comença. Mira, tens un 50% en una selecció de jocs de llit, fundes nòrdiques, edredons i folars. A més, en una selecció de sofàs i tens fins a un 30% de descompte. N'hi ha per a tots els gustos i necessitats. I per als plats que t'animaràs a fer aquesta temporada, tens la bateria de cuina per peces del Corte Inglés al 50%. I perquè les presentacions et quedin perfectes, hi ha fins a un 50% en una selecció de paraments de taula i decoració del Corte Inglés. De casa teva, fes-ne el millor racó del món amb les rebaixes del Corte Inglés fins al 28 de febrer a la botiga, la web i l'app. Ah, i una altra cosa, aquest diumenge 12 de gener, totes les botigues del Corte Inglés, Hipercor Meridiana i Supermercat Francesc Macià estaran obertes de 9 del matí a 9 del vespre, amb motiu de l'inici de les rebaixes, esclar, perquè puguis fer les compres amb comoditat. I recorda-te'n, per tota la família hi ha la pista de gel sostenible a la terrassa exterior de la nostra botiga de la Diagonal. Més informació a la pàgina web del centre. I això és tot per avui. Adéu-siau, molt bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Jo vull, en breus paraules, completa llibertat. I aquesta no pot viure on igualtat no hi ha. De La Tramuntana, número 16, de Josep Llunes.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ara ve Nadal. Per unes...
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tertúlia esportiva.
Enrere la rep Olmo, xuta Olmo, gol!
Ells saben el que han de fer, jo al final només em dedico a jugar.
Sí, seguro, el club está trabajando, ya tenemos todo tranquilo, está trabajando para eso.
L'enregistrament d'aquests dos jugadors jo crec que és la gota que ha fet passar el bot.
Esperamos que simplemente se mantengan las normas para todos.
Lo que puedo decir respecto a todos los clubes, las instituciones, las reglas.
Tertúlia esportiva al matí de Catalunya Ràdio amb Joel Díaz. Bon dia, Joel, de nou.
Bon dia.
Carme Lloberes, que abans la saludàvem. Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Laia Tudel, que de seguida s'incorporarà. Ramon Besa, bon dia.
Hola, bon dia.
I Emilio Pérez de Rozas, que el saludàvem també abans. Bon dia, Emilio, de nou.
Hola, què tal, Ricardo? Hola a tots.
Abans els hi deia a la Lloberes i també al Pérez de Rozas, aquests articles, els citava, aquests articles del John Carlin a La Vanguardia, l'exconseller també de Jaume Giró, el diari Ara, molt contundents amb Joan Laporta. T'ha sorprès, Ramon, aquests articles, aquest posicionament? John Carlin, per exemple?
Bueno, John Carlin ha seguit força l'actualitat blaugrana i és una persona, diguem, reconeguda en el món periodístic i d'anàlisis. Sí que m'ha sorprès el to, podríem dir, la comparació...
Amb Donald Trump.
Amb Donald Trump, no? Diguem que ser populista, de la mateixa manera que ser demòcrata o ser la tendència que vulguis, hi ha moltes maneres. Crec que el president Laporta sí que té molts tics populistes, però no em surten a mi comparar-lo amb Trump, però no...
Diu que és un animador de festes més que un capità.
Un animador de festes ho és, més que un capità, bueno, sí, evidentment... Estem vivint en un món, en un univers Laporta. És a dir, de la mateixa manera que en un moment determinat es va viure l'univers Núñez, ara estem vivint un univers Laporta. És a dir, pensem que el president Laporta va començar amb una moció de censura l'any 98 contra Núñez, i d'alguna manera ell ha estat en tots els diferents papers. I el que està passant ara és tot dona voltes a Laporta. O sigui, anti-Laportes, pro-Laporta. I això, a nivell institucional, és molt difícil de superar quan són pro i anti. No hi ha un diagnòstic o un dictamen fiable des de fora per dir on estan les causes d'un o l'altre. El que és evident, pel que està passant ara, és que algú ha decidit, o més d'algú, que ja n'hi ha prou. És a dir, Laporta ha fet un modus operandi que ha estat molt qüestionable des de fa molt de temps, però que no ha tingut un ressò mediàtic o no ha tingut una intervenció de personatges vinculats al barcelonisme tan forta com darrerament. I crec que el punt de partida és fins aquí hem arribat, i jo amb això hi estic d'acord. És a dir, crec que el que ha passat amb Dani Olmo i el que ha passat amb Pau Víctor, hi han dues coses molt, molt evidents. Una, que això no s'hagués evitat si tu tens una comissió de seguiment sobre el fair play i sobre la inscripció de futbolistes. És a dir, això s'ha fet a darrera hora, i més enllà de que tu lluitis contra el sistema has de lluitar no quan has d'inscriure dos jugadors, sinó des del començament, formant part d'una comissió. És a dir, recordaré, per exemple, que Laporta va arribar el 2003 amb aquell partit del Gazpacho famós. És a dir, en aquell moment ell desafiava el sistema i deia que això de cedir els internacionals, els horaris de televisió, i això era. Per tant, no pots esperar fins a aquest moment. I segon, no pots signar un contracte amb algú que et diu que si no es compleix queda lliure. Per la qual, si tu ja t'estic contractant, clar, i tu poses una salvetat dient que no te n'acabes de fiar, vol dir que fins aquí hem arribat. A partir d'aquí podem fer totes les intervencions que vulguis.
Ara mateix, Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
En quin punt està el cas Olmo?
Està en el punt en què avui el Barça presenta...
Aquest matí, no? D'aquí poques hores.
Sí, d'aquí poques hores, potser ho està fent ara, o vaja, ho es confirmarà en breu, presentarà la CCD, demanarà la cautelar per als casos per les inscripcions d'Olmo I de Pau Víctor. I és en aquest punt. El Barça confiava que el CCD resoldria aviat. És cert que si el CCD agafa el cas...
Consell Superior d'Esports, eh?
El Consell Superior d'Esports, sí, perdó. Agafa aquest cas i vol resoldre'l, diríem, doncs ho farà breu, d'una forma breu. Podria ser que demà mateix tingués la resolució, que és el que confiava el Barça.
Clar, per això, per exemple, Emilio, tu dius avui al Periódico que de cap manera donarà la raó a Laporta.
No, de cap manera. Les meves informacions, després de parlar amb advocats experts, diuen que és molt difícil. Solamente que ja no és per
matisar... Perdona, Emilio, sí. Que és molt difícil perquè convertiria el cas Olmo en un tema d'estat, dius. És a dir...
Bueno, no. Primero, a ver. Primero, solamente un matiz. El Barcelona no presenta una cautelar. Presenta una cautelarísima.
Sí.
Que es... No, lo digo porque es una versión, digamos, rápida y además es una versión en la que el que lo recibe, que es el CSD, puede no de más y tomar la decisión.
Perdona, cuando te repeteixo, perquè se t'ha tallat quan ho deies. ¿Pot? Perdona?
Sí. La diferencia entre la cautelarísima y la cautelar es que el CSD puede tomar la decisión sin consultar a todas las partes, ¿vale? O sea, sí. Y entonces, y cuando digo que mi información es que no tomará ninguna decisión o que se desentenderá, es porque hay una cosa que no podemos olvidar, que es que el Barcelona ya ha perdido en cuatro instancias, ¿eh? O sea, en las últimas semanas, en dos sentencias judiciales que son brutales, y en el caso de la Liga y de la Federación. Y sobre todo, podemos retorcer absolutamente, como está ocurriendo con algunos... gente como el Tony Fraser, que se va paseando por ahí diciendo que el Barcelona tiene razón. Podemos retorcer las leyes, las normas, todo lo que queramos. Pero es que no sé qué parte no se entiende de que el Barcelona ha incumplido con el plazo de entrega de los avales en la Liga. ¿Vale? O sea, se cumplió el 31 de diciembre, 12 de la noche... Y el Barcelona se inventó una fecha, como siempre el señor Laporta, de que era el 3 de enero. Ahora el señor Laporta se inventa que el CSD le tiene que contestar mañana para que Dani Olmo pueda jugar. O sea, a mí me parece realmente que todo es muy esperpéntico para creernos al señor Laporta. Ya hay gente que ha empezado a no creérselo.
Jo el que diria, perquè veig que s'ha tallat...
Intentar establir millor la comunicació.
Jo el que m'agradaria molt, de mentre que això, que es vagi restablint la comunicació, jo demano i reclamo informació veraç i contrastada. Perquè el que no pot ser és la gent de carrer puguem estar llegint, que ara em diuen que resulta que, per exemple, la Real Federació Espanyola de Futbol doncs presenta un informe favorable al Barça. I ho diuen, a més, periodistes, jo diria, doncs...
D'un
prestigi. No, 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 no i de fora de TV3 també, és a dir, té un prestigi, que un informe favorable que ha emitit i que no sé quantos... Que... Després, un altre ens diu que no, que aquest informe no existeix, que llavors tal, bueno, etcètera. Arriba un punt de que cadascú estem més opinant, especulant, pensant aviam què pot passar i què no pot passar, que realment el que nosaltres... Jo necessito dades, si no, realment tot aquest tema em posa bastant nerviosa.
D'això només una cosa, una mica el que ara crec que deia l'Emilio. Aquí l'única cosa, o l'única entitat que no s'ha mogut és la Lliga, perquè ell té uns terminis i el 31 va dir està desinscrit i d'aquí no ens mourem perquè no ho ha arribat a temps i ja està. La resta, el Barça el que espera o el que juga és té esperances en la interpretació de la norma. Per això és més difícil quan tu dius, vull informació veraç, no. Vull dir, la normativa és de la Federació Espanyola i està escrita, hi ha dos articles sobretot, que
però
és
canvia
el 130
molt, amb canvia el
que el
molt, si la Federació Espanyola resulta que fa un informe, canvia moltíssim perquè a l'hora de la veritat el Consejo Superior de Deportes normalment sempre es regeix o dictamina, normalment jo dic amb l'experiència que jo tinc, sobretot si la Federació t'està dient doncs no, que això, aquesta norma, per exemple, doncs no és coherent, etcètera, etcètera, etcètera. Però vaja, tindria efectes retroactius? També ho preguntaria jo.
També podria ser que ni la Federació Espanyola, més aviat la Federació, perquè la Liga s'ha posicionat clarament, però també podria ser que la Federació Espanyola li interessés d'alguna manera passar-li la patata calenta al CSD a fi i efecte de diguéssim, rentar-se les mans davant del Sevilla, de l'Atlètic de Bilbao o de l'Atlètic de Madrid. És a dir, jo crec que l'únic que cal és esperar a veure què diu el CSD, I ja està. És a dir, si el CSD s'acaba pronunciant a favor del Barça, en principi, jo diria que el problema està resolt. Però
normalment el Consejo Superior de Deportes no dictaminarà en contra de la Federació.
Emilio, t'ho dic perquè jo abans d'ahir vaig... No sé si abans d'ahir, em sembla que va ser abans d'ahir, una notícia de la web d'Esport 3 i una altra notícia de RAC1 assignada per Marta Ramon, donaven per bons...
Que és mentira!
Ramon, és mentira? Però si a mi m'ho diuen dos fonts contrastades de les redaccions de Barcelona...
No, dos fonts contrastades.
Llobera, deixa parlar un moment. Perdó. A veure, Emilio.
No, que és mentira. El Barcelona està propagando notícies falses que hi ha periodistes que se creen i publiquen. És mentira, la Federació no ha hecho ningún informe de nada.
Vale, si tu ho saps segur...
Jo no...
O sigui, tu Ramon, no, ja saps que el CSD fallarà en contra del Futbol Club Barcelona.
No canvies el tema. Si quieres hablamos de mi información sobre el CSD. No cambies el tema.
Tú las vies d'informe.
No, però
dono per suposat que si TV3 en una notícia diu segons ha pogut saber TV3 hi ha un informe, entenc jo que aquest periodista de TV3 ha vist l'informe. Perquè un periodista l'única manera que té de dir que hi ha un informe és haver-lo vist. Si no, no està fent bé la seva feina.
Llavors te'n donaré un llistat.
Igual que ho dic en el cas de la Marta Ramon.
Te'n donaré un llistat, diguem, de periodistes.
No parleu tots alhora.
Tampoc cal ara personalitzar. No, vull dir que al final... No cal ara entrar.
És gent que està fent la seva feina.
Laia Tudel està aquí delante, ¿verdad?
Sí.
Sí, perfecto. Laia Tudel puede... 125 aniversari del Liceo, sí o no?
No et sentim bé, Emilio, es va tallant. A veure, torna-hi.
Sí.
Surt al balcó.
No, digues, torna-hi.
Digo, Laia Tudel dijo que Leo Messi vendría el 125 aniversari del Liceo porque se lo dijo el Barça.
Bueno, yo diré quién me explica,
vale,
las
perfecto,
cosas.
No, en todo caso, Emilio, pero eso es... A ver, Emilio, un momento.
Los periodistas, en lugar de hablar con la Federación Española de Fútbol...
Emilio, sí que organitza un acte, diu que vindrà un convidat, això, o sea, és a dir, això està confirmat, o sea, no cal contrastar-ho més.
Es decir, están han metido la pata y están retorciendo todo lo que pueden para salvar a Dani Olmo y salvar su presidencia. Eso es así. ¿Qué parte no entendemos de que tenían que entregar los avales el 31 por la noche? ¿Qué parte no entendemos? A partir de ahí, hagamos lo que queramos y vayamos a los juzgados que queramos. Hay una sentencia del juez que dice, oiga, usted buscó la baja maternal antes de estar embarazado. O sea, es que es todo, sí. De verdad, en serio, leer la sentencia. Es que lo declaran, la manera de trabajar de la Porta. Es que todo es así. Y otra cosa, la cláusula de escape la puso el Barça, no la pusieron los representantes de Dani Olmo. ¿Por qué la pusieron? Porque el futbolista tenía miedo de que no lo inscribieran. Y entonces el Barcelona le dijo, no, pues ponemos esta cláusula, no te preocupes.
Ramón,
y que la pusieron a Íñigo Martínez también. O sea, eso lo hace el Barça, no lo hacen los representantes ni los futbolistas.
No tinc cap informació del Consell Superior d'Esports, no, per tant, aquí no puc opinar què pensa ni cap font. Sí que és veritat que una de les praxis que fem avui dia al periodisme per la immediatesa, per la necessitat d'informar, és parlar el que diu una part, no la que ho diuen les dues parts. Els que tenim una certa edat, quan el club et deia una cosa, després deies el que deia el club, trucaves a la federació i al partit de tenir
com
totes
tota
les
la
coses...
Vida, sí.
Però ara, per la pressió que tenim, molta gent, a la que té la informació, o de la federació, o del Barça, diu, però ho fa, una bona praxi en el sentit de dir, fons d'aquí. M'explico? Però això és com ha canviat el periodisme. Abans tu no podies treure una notícia si no tenies les dues parts contrastades.
Doble contrastació.
Just, i ara, en canvi, amb una ja tires. Diu TV3, diu el Barça, diu la Federació, diu el Consell Superior d'Esports. I això abans, pels que tenim una edat, no era notícia. Fins que tu no havies contrastat a l'altra part, que et deia exactament, és veritat. I això ha provocat, doncs, que ara que estem veritat, mig mentida.
Ja, perquè el problema és que es diu que hi ha un informe, no que el Barça diu que hi existeix un informe.
No, ell diu
aquest
que
és el problema.
No. Que diu que la Federació...
Aquest és el que diu el Joan. Escolta, si a mi em diuen que hi ha un informe, jo vaig creure que hi ha un informe.
Perquè vull dir això, perquè hi ha informació i contrainformació.
Sí, però no estan dient el Barça diu que hi ha un informe, estan dient que hi ha un informe.
Sí, no, diu que la federació ha redactat un informe favorable al Barça.
És una mica de la praxis...
L'has vist?
Una de les coses de les praxis que hi ha d'informació, contrainformació, intentar que una informació que va cap a un sentit girar-la, és a dir, podia haver estat... Ara em posaré en plan, un segon, Emilio, sisplau, ja acabo. I de dir, deixem que el CCD es pronunciï. Per què hem de saber abans què dirà el CCD?
Això està bé.
A partir d'aquí, doncs, tu mous fils per dir, ostres, hem d'intentar, o hem d'evitar, o hem de condicionar el que digui el CCD. Això és el que em refereixo.
I aleshores, perquè la gent
té tanta necessitat d'informació diària que fa, doncs, que tothom vagi trucant i ho vagi fent i deixi informació.
Jo estic d'acord.
Una cosa més. Algú d'aquesta taula sap què dirà el CCD? Algú ho sap?
No,
dels que estem parlant aquí?
No, però és important.
Emilio, algú sap?
No, però és important lo de l'informe de la federació, és bàsic.
Però no hi ha informe.
No hi ha informe.
El punt de partida, però el que ha dit l'Emilio, perdoneu, perquè he estat jo que he dit que hi havia una clàusula en aquest contracte. És a dir, hi ha gent, i això sí que ho sé jo, de bona font i d'algú que treballa al Barça, que van desaconsellar el fitxatge de Dani Olmo, perquè econòmicament no es podia sostenir. Això sí que ho sé. I ho sé de font. Bueno, li van dir, oblideu-vos, fixeu-vos que el Barça només ha fet un fitxatge. Que això ha anat en contra del que passava les altres temporades, que era, venien uns sessions i algú va dir, prou, no podem fer més. I es va parlar de Nico Williams, es va deixar Nico Williams, va aparèixer Dani Olmo, i quan es demana un informe amb algú que està al club, doncs algú que està al club diu aquest informe no és viable. I a partir d'aquí es desencadena tot el que vulgueu. Això, aquesta és la informació. Per tant, ja ve d'un mal generat pel propi club, perquè ningú s'explica per què s'ha anat a fitxar justament Dani Olmo quan no s'ha pogut fitxar. I aquí venen les clàusules i venen el que diu l'Emilio, que és on estic d'acord. El diagnòstic és que el Barça va fer tard. Mira, i com que va fer tard, a partir d'aquí podem parlar d'interpretacions de lo que vulguem, però la falta... Posaré un altre cas, que és una mica la praxis de... I acabo, perdó, de Laporta. Passa igual amb el Negreira. El Negreira passa exactament el mateix. El problema és que el Barça va pagar amb un vicepresident dels àrbitres 7 milions. A partir d'aquí podem dir qui va fer més, qui va fer menys. Què va fer en aquell cas Laporta? Va sortir... perquè, com que el jutge es va equivocar, tu te'n recordaràs la tertúlia que vam tenir aquí, que vam dir el jutge Aguirre, que després ha passat el que ha passat, ha posat a la causa a la porta i a la porta li va anar bé, però per defensar el seu mandat, no per defensar la causa del Barça, m'explico?
Sí.
I aquesta és la diferència, però objectivablement és el mateix cas. És a dir, és un cas que tu
l'has cagada, com es diu, i a partir d'aquí podem fer les interpretacions que vulguem.
Però una ha de pensar que Joan Laporta i la seva directiva no són suïcides, no? És a dir, si s'atreveixen a posar una clàusula així en un fitxatge com el de Dani Olmo, amb el risc que comporta, han de tenir alguna... És que jo vull pensar-ho de veritat, Emilio. Han de tenir la seguretat de que això d'alguna manera o altra es pot solucionar. Perquè si no, es vol dir que estava tot fiat a les lesions de Christensen i de Ter Stegen, la qual cosa em sembla delirant. Aleshores, hi ha d'haver, i ho sabrem d'aquí poc.
Mira, Joel, esto es creerte a la puerta o no creerte. Tú te lo crees y hay gente que no nos lo creemos. Bueno, y ya está. Los que no nos lo creemos...
Es que la alternativa es delirante, Emilio.
Déjame terminar, Joel. Tú te lo crees y tal. Entonces yo, cuando vi la noticia de Marta Ramón en RACU y en TV3 y tal, llamé a la federación me dijo que eso era mentira, que no había ningún informe. ¿Vale? Yo llamé a la federación y hablé con uno de los 10 más importantes de la federación y me dijo que eso era mentira. Entonces... Punto dos. Mirad. El Barcelona es, en estos momentos, el único club del mundo que ficha a un futbolista sabiendo que no lo puede inscribir. El único club del mundo. No hay ningún club del mundo que fiche a un futbolista sabiendo que no lo puede inscribir. Y el Barcelona fichó a Dani Olmo sabiendo que no lo podía inscribir.
Pero lo inscribo.
No,
hi ha una lesió, però l'inscriu.
No l'inscriu per la forma regular, encara ara.
L'inscriu gràcies a la lesió de Christensen.
Però això que diu l'Emilio és així.
Sí, però si no s'hagués lesionat Christensen,
no estaria inscrit.
Home, no m'ho puc arribar a creure, jo, això.
M'esteu dient
que la porta, per personalitzar-ho, fitxa Dani Olmo, sense saber, evidentment, que pocs dies després es lesionarà Christensen i que gràcies a això el podrà inscriure.
Clar.
I que el fitxa amb el risc elevadíssim de no poder-lo inscriure i haver-li de pagar.
Por eso le pone la clàusula.
La fitxa fins al final
de...
Però llavors és perquè a la porta... Jo no puc saber què hi ha al cap del senyor Laporta, però a la porta alguna seguretat ha de tenir que aquest jugador, per alguna manera o d'una altra...
Però com pots tenir la seguretat si va estar dues jornades
si no,
sense estar inscrit?
És una acció suïcida, Laia Tudel, i la porta serà moltes coses, però idiota no ho és.
Ja, però ara ja s'han enganxat els dits.
Joel, què certesa tenia la porta de que iba a renovar a Messi?
No, cap
Cuando
ni una.
Cuando dijo pagar a las elecciones. ¿Qué certeza tenía?
Cap ni una, ni tampoc havia de fitxar el Beckham el 2003.
Pues esta vez ha vuelto a fichar a un futbolista sabiendo que no lo podía inscribir, pero le da igual, a la porta le da igual todo, hombre. Ya
no,
pero yo es una cosa... Tengo de rositas de todo.
Hòstia, no, això que dius a l'estiu de la fitxa Olmo i que es parlava Nico Williams, ells, paral·lelament, recordareu el contracte de Nike, estava allà, també.
Sí.
Llavors, ells esperaven que si tancaven aquest contracte, que ja feia mesos, que allò estava encalladíssim, però ja estava més desencallat a l'estiu, doncs que amb allò resoldrien tots els problemes i es tornaria a l'UAU. Després, la Lliga diu, home, no, però això s'ha de prorratejar, això no t'entrarà, Nike no es firma i allà es firma Olmo, però llavors no tenen més recursos econòmics, no podien inscriure'l. Hi ha dues jornades que Olmo està sense inscriure i apareix la lesió de Christensen. De llarga durada.
Cert, això va funcionar així, però deixa'm dir...
El contracte d'Olmo és del dia 9, es firma el 9 d'agost i la clàusula s'afegeix el 23 d'agost, que és quan ja fa dues jornades que no està inscrit.
Pero es que estamos hablando de verdad, en serio, Joel, yo flipo con que te los creas, porque estamos hablando no de alguien que se inventó lo de Messi, estamos hablando de alguien que se presentó a las elecciones sabiendo que tenía que avalar 124 millones y no tenía ni 30.
O sea,
¿de qué me estáis hablando? Al señor José Elías, cuando le dijo... El señor José Elías, que en aquel momento estaba enamoradísimo de Laporta, cuando le dijo en una reunión de candidatura, oye, y esto del aval lo tienes arreglado, la frase de Laporta fue, que sepas, tú no tienes ni idea de lo que es el Barça, cuando yo gane tendré cola de bancos para avalar.
Va, ¿puc yo ya o no?
O sea, señor Joel,
dígame,
este es el señor Laporta que nos ha llevado hasta aquí.
Emilio.
Este es el señor Laporta en el que cree usted que nos ha llevado hasta
aquí. No, este es el señor Laporta que han votado 30.000 personas, sabent perfectament
también,
com funciona aquest senyor.
También, como muy... també.
Jo insisteixo, i m'agradaria saber d'aquestes 30.000 persones que van votar a la porta, quantes no el tornarien a votar demà mateix?
Valen, a mi, no, ja em veu dir que tornaria a guanyar. Deixa'm enraonar
ja. La porta és així, funciona així, ha funcionat sempre així. No és el mateix, tampoc, com funciona el món del futbol ara que com funcionava la primera època de la porta. És a dir, hi ha molt més control, hi ha molta més fiscalització, això també és veritat, la porta té les seves formes, i jo, a mi, personalment, no m'agraden. Ara bé, en el cas aquest, exclusivament parlant de Dani Olmo i Pau Víctor, jo, sisplau, m'esperaria a veure què diu el Comitè Superior de Deportes, o com es diguin aquesta gent, i si realment fallen en contra del Barça...
Consell Superior d'Esports.
Va, podem ja respirar una mica? Val.
Vinga,
jo dic clarament, em dona una pena que una institució com el Barça pena, però pena vol dir de... perquè jo no tinc aquest sentiment màxim, de veure que realment això, de l'única manera que es gestiona és per actes de fe. És a dir, resulta que aquestes lluites de poder que hi han, tu t'has de creure o no t'has de creure. Jo veig el Joel, per exemple, perdona, i em fas pena. És a dir,
No,
ho dic amb un sentiment, diguem, molt efectiu. Perdona,
compassió.
Per què? Perquè a l'hora de la veritat... Hosti,
et sap greu.
Clar, ens ho creiem o no ens ho creiem? Aviam, això és un club professional. O hauria de ser un club professional. I a més et dic més, que resulta que representa a tot Catalunya i a tot un país. I el que no podem fer...
Un club professional donde faltan los profesionales.
Vale, d'acord, però per això mateix jo el que reclamo és això. És a dir-te, i reclamo amb què resulta que tot el que vagi dins d'aquesta informació no tingui res a veure amb interessos de cadascú. Perquè el que estic veient molt és que són un bando perquè m'interessa a mi el Víctor Font, l'altre perquè m'interessa la porta, l'altre perquè deia... No, els fets són fets, i a mi m'agradaria que els fets de la institució del club sortissin reals. Va, no. Ara però... esperem el Consell Superior de Deportes. Ara...
Però... Digue'm, perdó. Estic molt d'acord amb això, amb el que dius, perquè jo, per mi hi ha dues coses importants. Una, que és que la reputació del club, la manera de ser del club, està tocada.
Clar.
A nivell internacional.
I sobre això, per parèntesi, si vols, entres ara o després. I també la imatge de Catalunya, com apunta Jaume Giró, creus que va relacionat amb això?
Per mi,
si vols, parlem després.
També
en
podem
parlar. Però, evidentment, jo justament l'última tertúlia en vam parlar d'això.
Sí, senyor.
Vam parlar del que significava que alguns dels pilars que té aquest país, no només el Barça, alguns dels pilars que té aquest país... Pilars, per exemple, ara sento tota la polèmica que hi ha al Liceu sobre aquestes interpretacions que hi ha hagut darrerament. O sigui, tot el que ha estat, el que ha fet aquest país, està en un moment que la singularitat en el món de la globalitat es fa molt difícil. I el Barça és una singularitat dins la globalitat.
Afaulida.
I aquí la caixa i les caixes eren una singularitat dins el món de la globalitat de les banques. I el modus operandi d'una companyia d'assegurances era una manera que ara no hi és. Tot això, per tant, el Barça forma part d'aquest context. Un, la reputació... està tocada. Això, passi el que passi, està tocada. Sí. Perquè, entre altres coses, molts futbolistes no voldran venir aquí o s'asseguraran de què passa. Això, per
no,
un
seguiran
punt.
Volent.
I la marca està tocada. No he dit
la
que
marca,
ens consagra.
La marca està tocada,
segon,
sí. Però...
segon, amb tot el modus operandi aquest, el que han fet és perjudicar l'equip. És a dir, que el club li foti un tiro al peu a l'equip em sembla el més bèstia que he vist a la meva vida. Perquè, és clar, tu pots tenir un contenciós amb un estranger, amb el Madrid, o amb el que vulguis, però al teu propi equip fot-li fora un jugador, o dos jugadors, que no puguin jugar, i fot-li tot aquest merder amb un equip que havia arrencat relativament bé, és el mateix que va passar el mandat del 2008. La gestió, per mi, era molt controvertida, però va tenir la sort de l'equip de Guardiola. I ara era la mateixa praxis. Fem que l'equip de Flick funcioni, i si l'equip de Flick funciona, jo me n'ensortiré. Ara, si l'equip de Flick li fots un tiro tu mateix al peu, aleshores això és molt fotut.
És que com deu estar Flick?
Just,
és a dir,
i acabo.
Flick com deu estar?
Home, un alemany segurament no acaba d'entendre.
Just, i segon, acabo, perdoneu. La gestió de la porta hi ha hagut una cosa per mi molt important, que és l'últim repte que té. És convertir una mala praxis en un èxit. Ho ha fet moltes vegades. La praxis que ell fa és una praxis que no és convencional. Però al final, si se'n surt, acaba sent un èxit. Però ens oblidem que el fons del qüestió és una mala praxis. Ha passat amb els avals, ha passat amb fitxatges, ha passat amb tot. I això és el que jo crec que justifica, torno una mica a l'inici, el que fa Trump, el que fa Carlin quan parla de Trump. És a dir... I amb aquesta praxis que jo faig, tindré 20.000 vots. i tornaré a guanyar amb una moció de censura, perquè sí. Hi ha gent que aquesta praxis de fer
sí, Ramon.
El trampes, de fer el buscar
a les costures... És futbol, Ramon.
Bueno, no, és futbol. T'explico el meu punt de dir. Jo, no, aquí, el sí, món no. Necessita trapelles. Aquest món de futbol està ple de corruptes. Tot això és una merda. I les... bueno, això és com... Per això intento explicar quan tu fas la pregunta del tram i del càrnic. En aquest sentit és el mateix. Doncs anem a eleccions. I els 15.000 vots que té de la gent que participa d'aquesta manera de fer de la porta no és molt convencional a molta part de gent dels socis. Alguns s'han donat d'excedència. Hi han baixes de socis, no només d'abonats, gent que no s'apunta al Barça, i crec que per això és un altre tipus de qüestió. I això porta a l'altra interpretació del Giró, perquè és dels primers que quan tu preguntaves per què et fiques a la Junta de la Porta, molta gent, Llaurador, Giró, és a dir, un moment hi va haver gent il·lustres sí. Que ara no hi són...
Perquè era el guanyador, perquè el cavall guanyador.
Ah, exacte, però per què? Bé.
Perquè anava guanyant.
Perquè els hi anava bé.
Però després
bé.
És molt gros.
Anava bé.
És molt gros.
És molt còmode. Aquest, m'entens? Aleshores, és, això és el més fantàstic. Perquè si ara fallen a favor seu, la Porta sortirà i dirà...
Ostres.
I diràs, no, però és que t'has equivocat al fer-ho, perquè no hagués passat això si haguessis operat bé. Això és el que vull dir, Joel, si poguessis fer les coses
sí,
Ramon, com has vist de
sí,
fer,
però no hagués passat. M'agradaria agafar-me a una cosa que heu dit al principi, que ha tret el Ricard, el tema, que és que no, que si això, si aquesta situació del Barça és metafòrica de país, no? O si d'alguna manera té alguna relació o no. Té algun efecte en Catalunya.
Afableix la imatge afableix de Catalunya. La imatge de Catalunya. Bé, un Barça bé, fort doncs
jo
enforteix
jo
la imatge de Catalunya.
Jo m'agafo això per dir que és veritat que hi ha una relació entre la imatge del Barça i la de Catalunya, però quan parlem d'això hem de tenir clar que de la mateixa manera que hi ha aquesta relació entre el Barça i Catalunya també hi és entre el Madrid i l'estat espanyol. I quan el Barça, parlem de la relació que té amb Catalunya, hem de tenir en compte que Catalunya, que el Barça no és un club estat, el Barça no té un estat al darrere. I ja sé que sonarà molt demagògic, però m'agradaria saber si en totes aquestes situacions i en totes aquestes, diguéssim, ambivalències i en totes aquestes possibles situacions en què els organismes, diguéssim, que tenen seu a Madrid han de decidir una cosa o una altra, haguessin decidit igual si l'afectat fos el Madrid. Perquè això que dieu de la reputació, jo recordo allò del fax del DG, ja te'n recordes? El fax del DG,
tant,
Ramon.
Sí, sí.
La reputació del Madrid se n'ha vist afectada per allò del fax, i allò va ser lamentable. És a dir, si tu tens un estat al darrere i un aparell mediàtic al darrere i tens les institucions però, del perdó, país perdó, al darrere, perdó, això perdó, et suposa perdó, un, perdó, una facilitat
perdó,
a l'hora d'anar pel món.
Bé, bueno, ja
doncs el senyor Giró doncs quan el senyor Giró parli ja de Barça i Catalunya, tingui en compte també aquest petit detall.
Emilio.
Perdón. No seré yo quien participe, pero estaría muy bien, Ricard, que hicieras un programa para equiparar las ilusiones provocadas por Laporta y las ilusiones provocadas por muchos políticos catalanes que acabaron huyendo, ¿vale? Pero ahora que Joel saca el Real Madrid, como no, porque ya me extrañaba que no saliera el madridismo sociológico, le recordaría al señor Joel que el Madrid se lo comió con patatas el fax. Y no fue la justicia ordinaria diciendo el fax
home,
mío estaba estropeado.
No hi havia manera de justificar-ho.
Hay una gran diferencia. Y el del Barça sí hay manera.
Ara ho sabrem, quan falli el CSD, Emilio.
No, ja han fallat. Alguien, sí, ha fallado 4.
De la justícia ordinària,
la
sí.
El CSD, no, ha fallat no encara,
enteras,
no?
Joel, sí, però la justícia ordinària, sí. La Liga y la Federación. A ver si te enteras, porque creyéndote tanto a la Porta, al final te lo creerás de verdad. ¿Me entiendes? Y el Madrid falló con el fax, pero no dijo que estaba desconectado. Ni fue al Tribunal de Justicia diciendo es que el tío que me tenía que mandar el fax estaba dormido. No. Se tragó con patatas su error y listo. ¿Vale? O sea, es decir, repito, no sé qué parte no entendéis de la metidura de pata de la Porta.
No, si la metedura de pata es evidente, Emilio.
De no tener... Mira. Tú pones delante a todos los que trabajan con la Porta y fliparías. ¿Me entiendes? O sea, es decir, este club está en manos de una familia, de unos amigotes. O sea, faltan los profesionales que hubieran tenido controlado esto. Repito, el señor José Elías le advirtió de lo de Aval. Y la Porta dijo que tendría cola de bancos. Pues en el club, seguramente, quiero recordar cómo fue la transferencia al Banco de Chipre, que alguien debió gritar por el pasillo, oye, que han mandado un email, que mandemos una transferencia a un Banco de Chipre. O sea, que va así el club, señores.
Laia.
Que la estructura entonces, necesita...
Por eso está en una situación de quiebra y por eso acabará Goldman Sachs
I
no, el Barça està en una situació de quebra abans de que la Porta assumís la presidència del Barça.
Sí, ah, no, és l'herència del passat.
Home, no fotem,
Núria. Però amb això, Joel, també hi haurà un dia que hem de començar a avaluar la gestió de la Porta més enllà dels passats.
Per favor, atribuïm la quiebra a quin és el responsable.
En els 4 anys de gestió, també, vull dir, has salvat perquè has fet palanca, ja has venut patrimoni i segueixes en una situació límit com s'està veient ara. Vull dir, tampoc, malgrat que s'ha de tenir en compte l'herència, la gestió d'aquests 4 anys tampoc ha estat, diríem, molt fructífera.
No.
És evident que l'estructura, i això ho hem repetit, l'estructura del Barça falten executius, vull dir, aquí jo crec que ja ens hi trobaríem tots, vull dir, això, executius a nivell, perquè ara mateix tot està descapitalitzat, aquest talent, no n'hi ha, vull dir, tot ho porta a la Porta, això ja ho sabem, i per això som on som ara, i ens passen aquestes coses.
Bueno, lo lleva el cuñado, lo lleva el cuñado.
Alejandro Echevarría, sí, Alejandro Echevarría, al final és una persona que està fora del club, però que és a tot arreu. La mala imatge internacional va fer més mal Negreira, que jo crec que tot el que està passant d'Olmo, que dèiem abans de la imatge internacional, sí. Allà és on realment, perquè allò de, ui, pagar àrbitres, allò sí que ho entén tothom internacionalment. Ara potser és una qüestió més específica de reglament de diners, que no sé, internacionalment. Vull dir, no és que... No,
però afecta el joc.
Però, no, però això anava a dir, quan la Porta o tot el que surt de la Junta sempre intenten explicar la versió més positiva o optimista dels fets, perquè ells sempre t'expliquen la més optimista, també és una manera, i sobretot aquests dies, d'intentar calmar i intentar calmar el relat que hi ha perquè no arribi al vestidor. Perquè els jugadors, evidentment...
Sí, però això, Laia, si vols calmar el relat, surt i parla. Perquè aquesta ara, és l'altra.
La
el que no pot ser que estiguem aquí una setmana sencera, que si això, que si l'altra,
no
i la Porta callat.
Et diran que jurídicament no convé. Però no, però tu pots sortir...
Un president ha de liderar i ha de parlar
quan
i matar
aquí, et va dir
tots els rumors de...
No sé,
que això és una cosa que no...
Bueno, però ell vol, no parlarà fins que no vegi si el Consell Superior d'Esports...
Qui ha acabat parlant? Hansi Flick? Perquè és la primera persona que s'han trobat per allà a preguntar-li.
Per això et deia que hi havia dues coses. Una és cap on va el Joel, que és la discussió de la normativa i del dret, és a dir, el dret a un treballador a treballar, hi ha una cosa simptomàtica, que és que l'AFE no ha dit ni asa ni bèstia, i és un treballador. A mi em sembla vergonyós un sindicat que, teòricament, ha de defensar els populistes, ni apareixi. Ho dic sincerament, és a dir, ha parlat al Consell Superior i estem parlant d'un contracte d'un senyor que no ha donat de baixa voluntàriament al club, sinó que l'han donat de baixa a altres estaments. Llavors, aquest treballador no pot treballar. Jo entenc, no sóc un expert jurídic, però entenc que això té un recorregut sobre aquests casos i, per tant, no és només una qüestió del Barça, sinó de moltes altres històries. I m'interessa. Per això ho separo de la part del que ja ha fet malament el Barça. M'explico. Després no sé quina serà la resolució, diré si m'agrada o no, però el conflicte, que és cap on anàvem, és que el Barça ho ha fet malament. Aleshores, tot el que vulguis fer, explicació de drets i tot això, i buscar les costures del sistema, que en el fons recordem que el sistema del futbol està tan obsolet que aquí va venir la llei Beckham, i la llei Bosman. Sí. Perquè anava amb una funció diferent i és possible que la normativa, és igual que hi ha una nova llei de l'esport, és igual que ara ja no s'avala, és a dir, van passant coses mentre els equips van jugant, i moltes d'aquestes coses de vegades políticament no les acabem d'analitzar. Per tant, a mi m'interessa molt saber com es resoldrà, què dirà el Consell Superior d'Esports en base a què, però això és un cas paral·lel a lo que hi ha fet malament el Barça, m'explico. És a dir, encara que el puguin inscriure, el que vulguis, per mi el mal està fet perquè una altra vegada ha estat una mala praxis, com ho va ser vendre lo del Barça Studios i fer veure que a partir d'aquells calés sortiries a borsa i tot això es capitalitzaria, que també s'han anat a Norris, com va ser inflar els comptes una vegada més, que no és el mateix el mandat del Gaspar que el Bartomeu, quan has inflat els comptes de l'exercici anterior i t'ha sortit del crèdit de la Lliga, justament perquè la Lliga et financiava el pagament de part del deute de Bartomeu amb 5 anys... el crèdit de CBC, i ells van optar per anar a la Superliga. Estic dient que ell la Porta a cada moment, llavors, a cada moment improvisa.
El pagament aquest de CBC no era prorratejat, també? Pregunto. Sí, pregunto.
Però era molt diferent.
Com és que la Lliga de Futbol Professional t'ofereix aquest tracte? T'ofereix, no, t'empeny a acceptar aquest tracte amb CBC, amb unes condicions, i després no accepta el contracte amb Nike perquè és prorratejat.
Però d'acceptar Six Street. Sí, tu ja la tens, els teus drets, ja ho vas cobrar. Els dos primers exercicis no tens pèrdues, gràcies.
Ara em refereixo a per què no confien en el patrocini de Nike com a garantia que serà cobrat tot el període. Això és el que jo em pregunto. És a dir, jo vull pensar, Laia, que si, com tu fa un moment has explicat, Joan Laporta afegeix, quan ja portava uns dies sense ser inscrit Dani Olmo, aquesta clàusula en el contracte, és perquè devia confiar en alguna cosa molt, molt tangible. perquè si no, això és un suïcidi. És a dir, si no la porta, si Dani Olmo acaba marxant gratis, la porta ha de marxar de Barcelona amb globus. Aleshores, si pren aquesta decisió...
No, hi haurà gent com tu que se'l seguirà creient, home.
Es perdre 60 milions seria descomunalment catastròfic. Aleshores, jo el que vull pensar és que ha de ser el patrocini amb Nike la cosa que li donava seguretat a Joan Laporta. Perquè si no, què és? És que us ho pregunto a vosaltres, perquè l'opció de que Joan Laporta estigui boig, de moment encara no la contemplo.
Pero Joel, perdóname, que he puesto 117 ejemplos del atrevimiento de Laporta. ¿Cómo puedes estar todavía defendiendo esto? Si lo que ha pasado con Olmo ha pasado continuamente, si cada 15 días ocurría alguna cosa, si han dejado a un baloncestista al que han pagado el billete desde China, lo han dejado en el Prat.
Bueno, no fa cap pena el baloncestista aquest.
Que és el directivo que quería cobrar, le dijo que le hablaba del nombre de Laporta y le pagó el billete. Y no esperaron ni que llegara a las oficinas, se lo dijeron en el Prat.
Digue-m'ho a mi, que hem treballat tot el cap de setmana amb el tema.
Pero si han llegado a la fórmula del fair play del 1-for-1 y aún no han explicado cómo es.
Laia.
¿Por qué han llegado? ¿Quieres más? De verdad.
Però et diré una cosa.
Això, ho diràs després a la Laia. Laia Lloberes.
Que tot això, estem explicant el com hem arribat, però i a partir d'ara, o sigui, hi ha una moció de censura, o sigui, és a dir... És cert que fa temps que des de l'oposició, o diguem l'oposició, o els grups de socis que hi ha, doncs, que estan fiscalitzant i crítics amb la gestió de Laporta, s'estan pensant com presentar una moció de censura. Ara, avui, en principi, hem de tenir la notícia que el soci Jordi Ferrer presentarà una moció de censura.
Però, Laia, una pregunta. Aquest matí una moció de censura es presenta quan dius que la presentes o quan presentes la signatura?
Quan la presentes a oficina. No. No, tu has d'anar a oficines del Barça i
presentar-la. Vale.
La moció, doncs tens X dies...
El diari Esport diu que Jordi Ferrer té previst presentar-la aquest matí, però hem consultat algunes fonts i ens diuen que n'estan parlant, però que de manera imminent no està previst que es pugui presentar.
Jordi Ferrer és un soci que ha aparegut en les últimes, eleccions, preeleccions, diríem. És un soci animador, en el sentit que sempre entra i agita una mica totes les eleccions. Sí. No ha arribat a passar mai el tall de firmes. Llavors, presentar una moció de censura, clar, has de tenir clares les conseqüències. Trigues molt a arribar... Falten molts dies perquè hi hagi un partit de Montjuïc, i d'entrada són a Montjuïc, per recollir firmes seria molt complicat, i de moment, crec que ho deia abans a l'inici de tot l'Emilio, Víctor Font, Som un clan, vull dir, els grups de l'oposició, no tinc clar que...
No acaba d'haver-hi un consens,
que acabin de pensar que és el moment perfecte per presentar aquesta moció de censura.
Però un moment. Ara parlem de la moció de censura.
Hi ha anuncis,
Sí, hi ha anuncis, Txec, calla! Emilio, un moment. Però abans, donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Isabel Gemio, saludem la periodista que dona nom. Isabel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. ¿Sabías que la identificación de las enfermedades raras es muy difícil debido a su naturaleza poco común? Los síntomas a menudo son malinterpretados o pasados por alto por los médicos, lo que lleva a un retraso significativo en el diagnóstico. Los pacientes tardan entre 5 y 7 años en obtener un diagnóstico correcto, si es que lo reciben, lo que retrasa el inicio de un tratamiento adecuado. Las alianzas entre instituciones, gobiernos y ONGs ayudan a compartir información, recursos y avances tecnológicos. Esto es importante para enfermedades ultra raras que pueden afectar a solo unos pocos individuos en todo el mundo.
Fundación Isabel Gemio. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte.
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual. Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Gual·la!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
El cor de Catalunya té molt per oferir. Entre altres coses, una cuina amb caràcter.
Defensaré el que faig amb ungles i dents.
És una guerra. Estem preparades.
Encara que et faci mal, et diré la veritat. Jo jugo aquest joc per guanyar.
De Joc de Cartes busquem la millor restauradora de la Catalunya Central.
Joc de Cartes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 3 quarts de 10 del matí amb Joel Díaz, amb Laia Tudela, amb Ramon Bess, Emília Pérez de Rozas i amb Carme Lloberes.
Ja em toca a mi o no?
Vinga, va,
mira,
dispara.
Mira que ho havia dit, perquè nosaltres aquest cap de setmana, ja que ha sortit el tema Hortel... Ai, espera'm, que tinc els auriculars. Doncs el tema Hortel i d'això encara hem quedat més sorpresos. Però, ben veritat, jo ara ja m'ho prenc d'una altra manera, veient una mica, diguem, el sentiment aquest culer, que a l'hora de la veritat és capaç de perdonar-ho tot, de... hipnotitzar-se absolutament amb tot, si ets d'això, d'un bando, ja està. I, per tant, doncs, jo ja no m'hi escalfaré gaire, ja m'avisareu com acaba tot. Però l'oposició, deixa'm dir-ho clarament, l'oposició, a l'hora de la veritat, no té clar ni el que vol fer, i això sí que és greu. És a dir, que realment... jo parlo de en general, de si aquest, el clam que dius, el Víctor Font, etc etc etc. Ja va sent hora, no?, de que realment... És que no sé què esperen. Si tan greu ho troben, si tan greu ho troben, ja ho dic, ja ho dic d'una manera condicional, és que no entenc.
Bueno, i una mica la línia del que dius tu, Lloberes, ja ha dit abans la Laia, sorprèn una... oposició tan atomitzada, no sé quants grups hi han, és a dir, tu creus que una cosa...
El comunicat el van firmar 10.
Que hi ha una cosa tan objectivable com una gestió qüestionable, ja poso el qualificatiu qüestionable, que es pugui fer de tants punts de vista. Jo reconec que si seguim la lògica d'alguna manera democràtica del Barça, de les assemblees i el que passa, li correspon al candidat que es va presentar, a Víctor Font, perquè és el que va enfrontar-se a la porta i és el que va decidir i, per tant, és el que hauria d'alguna manera liderar. No ho ha aconseguit perquè això s'ha atomitzat i han començat a sortir nous grups. Doncs, bueno, no es pot donar aquesta sensació que el govern és un desori i que l'oposició està com està, al mateix temps que hi ha hagut, insisteixo, una desafecció...
I un
desinterès de molta gent. Bueno, tots conegut un segon, Emilio, i acabo.
Perdona'm, Ramon.
Vull dir que hi ha gent i coneguts que estan en excedència i que tenen dubtes de si es faran. És a dir, aquesta desmobilització existeix, alguns per la seguretat del Camp Nou fins que no ho vegin, que aquest és un altre aspecte. El del Camp Nou és una altra embaucada, vulguem o no vulguem, que l'ha fet la porta i no l'havia fet ningú. Evidentment que sí. Tot el mèrit, ell va dir endavant. Ara ha anat endavant en què no sabem ni quan s'acabaran les obres, ni què està passant amb l'IMAC, ni exactament res de res. És a dir, jo ho faig tot a la meva manera. I que la meva manera va bé. Aleshores, o hi combregues o no hi combregues. La gent que hi combrega hi va certament, i la gent que no hi combrega creu que hi ha objectivablement més raons que mai per dir que tota la praxis que fa està mal feta. Ara, té tantes puntes que ni l'oposició ha estat capaç de respectar a Víctor Font i d'unir-se per dir, escolta, farem una moció de censura, n'hi ha per aquí, per aquí, per aquí.
Emilio.
Perdona.
A ver, estando siempre, absolutamente siempre, con todo lo que comenta Ramón, solo haré un matiz al tema de la oposición. O sea, una cosa es pretender ser candidato y preparar una candidatura al Barcelona, y otra cosa es hacer oposición. O sea, de esos grupos, muchos grupos no pretenden hacerse con la presidencia del Barcelona. Esos grupos son precisamente lo que está comentando Ramón. Es gente inquieta, gente que considera que es el momento de que esa afición, esos seguidores, que están absolutamente desaparecidos, porque esa es otra de las ventajas de Laporta, ¿no? Laporta tiene 30.000 como Joel, que van a saco y lo volverán a votar sin ningún problema, ¿me entiendes? Y como Masip y como todos estos.
Yo ya advertí, Emilio, que yo no vaig votar a Laporta.
Pero hay otros seguidores y hay otros socios que simplemente están dando su opinión sobre todas estas barbaridades que hace Laporta con su lema de pitch y cuyons, ¿no? Pero yo creo que la oposición, que repito, yo de la misma manera que cuando vi la noticia de Marta Ramón, el Twitter de RACU, y vi el que TV3 se tiraba a la piscina con el informe de la Federación, llamé a la Federación y tal. Bueno, ahora, anoche, todos estos grupos estuvieron reunidos hasta las 3 de la mañana por teleconferencia o por lo que sea, y decidieron que no van a hacerle ni caso a esta moción de censura, que como muy bien dice Ricardo, o ahora comenta Cataluña Radio, igual al final ni se presenta, ¿vale? Pero es evidente, es clarísimo que la manera en que Laporta ha vuelto a manejar todo esto es tremenda, y es sorprendente, ¿no?, porque lo ha hecho muchas veces, pero es pensar, insisto, en que al final saldrá el conejo de la chistera. Mira, o sea, y si no, se tendrá que ir. Por eso, tal vez la oposición cree que esto que ha hecho, que le ha pasado al Barça, a Laporta y a su junta y a la falta de profesionales con el tema de Dani Olmo y de Pau Víctor, será lo que probablemente provoque que Laporta se tenga que ir. Pero Laporta no se irá nunca, porque Laporta quiere la foto de Messi.
Emilio, si es perden 60 milions d'euros, Laporta marxa, vaja.
El sacerdote que inaugura el Camp Nou. Sí, ja. Segur. Sí, sobretot,
el que podem explicar a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, és com dels promotors d'aquesta moció de censura contra Laporta se'n desdiu, Robert.
Sí, a veure, és a títol individual, el Marc Cornet tenia decidit presentar aquesta moció de censura intentant l'efecte sorpresa. Això ho tenia decidit. El que passa que es va filtrar ahir que ell tenia intenció de presentar aquesta moció de censura, i també es va filtrar que Jordi Ferrer, un altre dels que havia estat fins i tot precandidat a les eleccions al Futbol Club Barcelona, doncs també volia presentar la moció. Ell, al veure que s'havien filtrat aquestes dues propostes per separat, i acabem de parlar ara mateix amb Marc Cornet, no tenien res a veure, tot i que els dos i altres grups d'oposició barcelonista comparteixen, diguem-ne, inquietuds i en xats estan parlant del tema aquest. L'opció de la moció de censura està oberta, però al veure que s'havia filtrat a la premsa i que no hi havia l'efecte sorpresa, doncs va decidir ja ahir que no
l'efecte sorpresa, diguem que hi guanyaves? És a dir, no entenc massa això de perquè s'hagi filtrat no presenta una moció de censura. És a dir, una moció de censura realment és posar en la picota el president. Què té a veure amb què sigui sorpresa o una sorpresa? Ho trobo, vaja, encara més simple. No?
Jo ho relacionaria també amb el que deia ara les reunions que van haver-hi ahir a la nit, que deia ara l'Emilio, de tots els grups. Marc Cornet, que és membre de seguiment, un dels grups de... en qualsevol cas, la moció la pots presentar un soci. Vull dir que si Jordi Ferrer la vol presentar, la pot presentar.
Clar, és dir, ara podria presentar-la Jordi Ferrer, que és qui ha...
Sí, presentar-la la pots presentar, però
després
has de tenir diners,
No, diners i després has de tenir molt suport per poder recollir la quantitat de firmes que has de recollir. Jo crec que presentar una moció ara tan d'hora, en
aquell moment,
també,
una
de les persones que més l'interessa o que l'interessaria seria el mateix Laporta. Perquè l'oposició no està organitzada com per ara afrontar unes eleccions, ni tota una campanya electoral, ni tan sols Víctor Font, que diríem que és el candidat que té més o que té uns vots ja de les altres eleccions i que sobretot té més, com es diu això, que et coneixen, no?
Però
no té encara l'estructura muntada.
Sí.
Repito la decisió de tots els grups que firmaron la última petició de dimissió i del paso al lado de Laporta. La decisió no se centra tanto, que también, pero no se centra tanto en que no es el momento de hacer la moción todavía, sino que esa probable petición de moción está respaldada por una intención de Laporta de neutralizar esto. Y repito, cuando presentas una moción, es que veas al club a que te impriman las papeletas que luego tú tienes que llevar firmadas por tus socios. No es que la presentes y ya está, ¿vale?
Sí, sí, però llavors vol dir que la causa no deu ser tan alarmant ni tan dramàtica si realment ningú
si
està...
Si tu presentes una moció i no tira endavant... Si tu presentes una moció i no tira endavant, hi ha uns... Problema... Potser estàs un any que no en pots presentar una altra. Vull dir, ja vas, has d'estar molt segur de quan presentes la moció.
Arguments.
Però a veure, sí. Però, a veure no, solamente añadir una cosa. Solamente añadir una cosa. Actualmente, en el mes de enero, como poco... es material imposible, materialmente imposible recoger ni 150 firmas. Imposible. ¿Vale?
Llavors, ja s'ha acabat el tema.
Però és justament perquè tot el que està passant ajuda, d'alguna manera, a reflexionar, per mi, des del meu modest punt de vista, sobre com s'ha d'articular i vertebrar el club. És dir, hem parlat del funcionament de les assemblees de compromissaris com un mètode obsolet. Estem parlant d'una moció de censura que exactament no sabem per què serveix. Estem parlant de com s'ha de capitalitzar un club que no és societat anònima. És a dir, és una crisi institucional en la que hi participen molts agents i que, per tant, depèn si això ens ho agafem com un problema nacional o un problema dels culers o amb el problema que vulguem. I el problema que tenim, el mateix que va passar amb l'equip, és que anem donant voltes sobre coneguts. És a dir, estem, quan parlo de l'univers Laporta, no hi ha cap de les persones que hagin sortit que no hagi estat vinculada en algun moment o altre amb Laporta. Recordem que tot això neix el 2003 amb una junta en què hi ha Sandro Rossell, en què hi ha Bartomeu, en què hi ha molts dels agents que després ha passat el que ha passat. Estem parlant de Toni Freixa, estem parlant de molta gent. Jordi Ferrer s'ha presentat, de no sé, bueno, no ha passat el tall, però no sé quantes eleccions. És a dir, l'equip va començar a respirar, d'alguna manera, el dia que va aparèixer un senyor que es deia Flick i va treure tot aquell equip de la rentadora, aquella rentadora famosa de... Jo us ho faré, que una mica era el Xavi, i a Laporta tenen un cert simbolisme semblant. És a dir, jo us ho arreglaré, diu Xavi. I al final no pot, Xavi, pel que sigui. Laporta diu el mateix, jo us ho arreglaré. Aquest segle és... Hi ha alguna manera de tindre un cert distanciament i sortir d'aquest univers
Ramon,
que ja està
a les últimes eleccions s'enfronten al model presidencialista, populista just. De Laporta amb un model de PowerPoint, consultoria, ESADE, IES i la mare que em va parir. I li fot una panadera. El model presidencialista, populista, el d'ESADE, IES i PowerPoint, espectacular.
És veritat.
I recordo que no fa tant s'ha celebrat una assemblea de compromissaris en la que la porta
Joel, Joel, tens raó. Joel, tens tota la raó. L'alternativa en aquest moment era una alternativa. Era una alternativa. Víctor Font, no ens oblidem, formava part del grup de clústers, que en aquell moment no va entrar amb Marc Illa, amb el Soriano i tot aquell grup, que eren els que van fer aquest grup de SADES són els que van ajudar també a guanyar Laporta a la candidatura del 2003. Em refereixo a això. Però tens tota la raó quan tot el diagnòstic que va fer el Víctor Font no va tenir el ressò que s'esperava. Ara, passat el temps, si tu repasses els programes electorals, segurament esportivament el projecte de Víctor Font era complex.
Era Xavi.
El projecte que ell presentava no anava pels avals que va passar, doncs, per exemple, com el Giró. L'últim, el Giró presentava un programa de bonus que no el va poder ni fer perquè no va entrar ja a la junta directiva, com va veure que no li van fer cas. És a dir, el problema no està només ara. Està en el problema de quin club es vol i com es vol.
Senyor Besa, això, deixa'm interrompre, perquè és aquest punt de reflexió que tu fas i que tu t'agradaria o que tu... El Barça, jo no li veig cap punt de reflexió. És a dir, el Barça és Laporta, actualment, l'oposició que ja veus que ni és moment, ni potser no deu ser prou alarmant tot el que passa, ni té les condicions per diguem, enderrocar aquest govern, i per tant, doncs, això tirarà i seguirà així. A mi l'únic que em quedaria per enraonar és...
L'equip. Tal com està hipotecat tot, veurem què passarà, perquè és clar, hauràs de començar a tornar crèdits, és a dir, això no és conya, perquè una cosa tu has anat tirant endavant,
ja va pel pedregar, llavors tal qual està anant pel pedregar, doncs veurem com es recollirà el que vagi quedant. A mi el que de moment crec que és el punt que m'importaria més seria a l'equip que realment...
Sobre el futuro de no devolver crédito y tal, hay una cosa que es realmente increíble. O sea, el Barcelona, Laporta, se ha hartado de decir que el Espai Barça se paga solo. Y resulta que, de momento, a esa posibilidad ya le ha metido dos mordiscos de un montón de millones de euros, como son la renovación con Aramac del catering y la venta de los palcos VIPs. O sea, eso ya no lo podrá tener el Espai Barça per pagar su deuda. Eso ya se lo ha quitado la Porta per sobrevivir.
Bueno, i podríem anar sumant més patrimoni, eh? De sí, tot el que ha anat fent servir.
Florentino fa el mateix i la gent l'aplaudeix i li diu que és un gestor.
Va, ja, una altra vegada veus aquest complex de... Ara ens hem de comparar amb Florentino.
És que... Ja vale, xato.
Però si és veritat.
No, però amb Florentino ara anirem... De veritat, aquest complex, diguem...
No, dic que
madridista, em sembla, de perdedor i de mediocre.
Depèn de com tu sàpigues vendre les coses, doncs ets un gran gestor o ets un trilero.
Per això també va sorprendre a l'inici la connivència entre Florentino i Jean Laporta.
Home,
el pla de ruta del Laporta era: jo vull ser un Florentino, en tinc prou amb un director general, que és el que fa Florentino. Ell és ell, ell no té cap estructura de club, és ell i un director general. José Ángel Sánchez.
Bueno, i ell ara té tota la màfia
al voltant. El que li falta és la influència.
I els calés.
I els calés, clar.
Perquè, clar,
i l'estat espanyol...
Més hipotecat, bueno, sí, són els contextes són diferents, però en aquell...
No,
en aquella,
la Champions, no?
En aquella declaració d'intencions, recordo justament que molts es van sorprendre com va dir, no, anem per la Superliga, un projecte que, per cert, està en stand-by, perquè es va dir, totes les lligues espanyoles, tot això està obsolet, ara anem a inventar-nos la Superliga, i de cop i volta desapareix la Superliga. I ara dius, on té una sala?
Jo que n'era partidària de la Superliga. sí.
Però ha desaparegut.
I en aquell moment es va descartar formar part del que us recordo que en un mateix dia el president Laporta, que és una manera de fer de la seva praxis, acorda amb Tebas i amb un determinat grup de gent continuar la Lliga i inscriure en Messi. I al cap de 20 minuts apareix en un altre restaurant amb Teva, amb Florentino, sembla que era el Botafumeiro, no m'agradaria equivocar-me, amb el de la Juve dient la Superliga, tot això. I avalat, a més, pel Reverter sí. I per tota la gent que creia que el crèdit del CBC era una errada. Però de cop i volta ara resulta que el crèdit... Ara resulta que tornem a ser amics de la Lliga. Llavors jo m'he perdut en aquest camí. Sí. I seguir a la Porta ho fas des de la fe i des del que creus que és l'únic tio que és capaç d'anar...